Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça a cavall entre la primera derrota de l'era Koeman al camp del Getafe i l'estrena demà a la Lliga de Campions al Camp Nou davant del Ferencváros. De seguida sentim a Ronald Koeman, que ja ha parlat en la prèvia d'aquest partit i ha repassat els noms que van sortir més assenyalats del Coliseum, com Griezmann, que va tornar a fallar davant de porteria, com Dembélé, que va perdre un munt de pilotes, o com Leo Messi, que està en un nivell bastant per sota del que ens té acostumats. Torna a la Champions i estem en setmana de clàssic, i tampoc està millor el Real Madrid, que ve de perdre 0-1 davant d'un Cádiz que el va superar clarament. Fins i tot podríem dir que el marcador es va quedar curt. El Madrid rep el Shakhtar dimecres en partit de Lliga de Campions abans de visitar el Camp Nou. De la jornada d'ahir a primera destaquem la victòria del Villarreal 2-1 sobre el València i la de la Reial Societat al camp del Betis 0-3. Reial Societat i Villarreal encapçalen la classificació amb 11 punts. A segona, primer gol encaixat i primera derrota de l'Espanyol al camp del Rayo 1-0. Tot i amb això, l'Espanyol manté el liderat. Segona victòria consecutiva del Girona, ahir 1-0 davant l'Oviedo amb gol de Monchu. Dissabte va perdre el Sabadell, 3-0 Albacete, 5 partits, 0 punts al Sabadell. Però atenció que tenim jornada entre setmana segona. Dimecres tenim Espanyol-Mirandés, Lugo-Girona i Sabadell-Alcorcón. A la Lliga Femenina, victòria del Barça, que va de 6-6, Sporting de Huelva 0, Barça 6, i atenció a l'Espanyol, que va tornar a guanyar 3-2 al Deportivo. Ja tenen més punts les jugadores de l'Espanyol que en tota la temporada passada. En bàsquet, derrota del Barça a la pista del Baskonia, 82-71, amb dures crítiques de Jessica Vicius cap a l'equip. En handbol tenim el Barça confinat, després de que s'hagin detectat 3 positius a la plantilla. S'ajornen, per tant, els partits contra el Veszprém i el Benidorm d'aquesta setmana. I el Mundial de MotoGP, gran actuació dels nostres pilots al Gran Premi d'Aragó al Canyiz. Victòria per Àlex Rins, després d'una bonica lluita amb Àlex Márquez. I tercera plaça pel mallorquí Joan Mir, que es situa líder de la general, 6 punts per davant de Quartararo, 12 sobre Viñales i 15 sobre Dovizioso, a manca de 4 curses pel final del campionat. El cap de setmana que ve, Gran Premi de Teruel, també a Motorland. Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada, com cada dilluns, amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i les enquestes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem qui arriba pitjor al Clàssic, si el Barça o el Madrid. Creieu que el Barça el 42%, que el Real Madrid la majoria el 58%. I en clau Espanyol, la derrota contra el Rayo, què us sembla? Un toc d'atenció o un accident? Penseu que un toc d'atenció només al 73% i que un accident al 27%. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en una selección de patinetes eléctricos y hoverboards.
De las marcas Smart Giro, NK y Gotrax.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de línea directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Ha empezado el partido en Getafe.
Así es, con saque de centro a cargo de Griezmann, a cargo del FC Barcelona, empate a cero en el marcador y en efecto, como decías, la camiseta es rosa, el pantalón negro, viste de azul el Getafe, empate a cero. Tiro de Leo al palo derecho de la portería de David Soria, hizo de Jordi Alba, Serginho Des, le pasó atrás, tiró a Leo Messi. Salvó a David Soria, pero dio en el palo derecho de la portería del Getafe. Puede encarar a otro. La deja por el centro para Pedri. Pedri, muy bien, balón interior para Griezmann. ¡Fuera! Ronald Koeman le dirá, eso no lo puedes fallar.
No se puede fallar.
Va a sacar de
menos,
puerta.
Creo que añadirá uno, a lo mejor lo dejan cero.
El brasileño Neto no va a señalar nada de añadido. Minuto 45, nada. Fiesta. Al descanso. Se queja Leo Messi, habla Leo Messi con el árbitro. Habla Leo con el árbitro, pero jugadores. Elena, Gema, Elena, a vestuarios.
Empezó Oli.
Ha sacado el Getafe, empate a cero en el marcador. ¿Algún cambio en el Getafe, Gema Santos?
Ninguno, los mismos 11 de la primera parte.
¿Y en el equipo de Ronald Koeman, Elena Condis?
Tampoco.
Es Mauro Arambarri el que centraba el balón a muerto. Va a llegar para Cucurella. Cucurella que va a centrar atrás, pase de la muerte. Ha sacado como puede el Barça. El balón de Mauro Arambarri hacia el segundo palo. Para Niome, este para Gené. Cae Gené. Penalti.
Uy.
Penalti de De Jong a Gené, según el árbitro.
A mí me parece que Gené adelanta el pie derecho para proteger la llegada del balón y que no se lo quita
Bacalá, pero Bacalá, yo creo.
Y puede ser que le haya pisado.
Sí, pero a lo mejor le ha hecho daño, pero no parece.
Va a tirar Jaime Mata bajo los palos, está Neto.
Neto los ha parado.
Con empate a cero en el marcador. Tira gol, 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 gol. Gol del Getafe.
Dale, Oli.
Felipe Coutinho, que la deja para Ansu Fati y se va de Neom, cae al suelo. Cae al suelo Ansu Fati y Neom le dice, chato, no te tires, no te tires, no te tires. Cayó al suelo Ansu Fati y Neom se encara con él diciendo, Ansu, no te tires.
Se queja de que
no me compliques.
El brazo de la nuez.
Y balón largo ahora para el Cucho Hernández. El Cucho se va a meter en el área. El Cucho tira al larguero por arriba. El balón ya ha metido delantero centro a Gerard Piqué. Mírale, ahí sí, sí. Gerard Piqué recibiendo el balón para Leo. Dentro del área, Leo, fuera. Izquierda, cerca del palo izquierdo, tira Timor, fuera, rozando el palo izquierdo de la portería del Barça. Ganó el Getafe, perdió el Barça. Las estadísticas a veces se rompen. Gana el equipo de Bordalás. Barça, que pierde, está protestando mucho. Carlos Naval, al cuarto árbitro, el delegado del Barça. Getafe 1, Barça 0, Elena Gema, Gema Elena.
Doncs aquesta és la pel·lícula El tiempo de juego de la COPE, de la derrota del Barça Getafe per 1-0, marcador que ha combinat amb la derrota del Real Madrid davant del Cádiz 0-1 i amb la resta de marcadors de la jornada, deixa el Barça 9è a la classificació, amb 7 punts, 3 per sota del Real Madrid, que té un partit més, i a 4 dels líders, Real Societat i Villarreal, que tenen 2 partits més que el Barça. La propera cita pel Barça a la Lliga, ho sabeu, dissabte a les 4 de la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou. Champions. Demà torna la Champions al Camp Nou, torna la Champions pel Barça, primera jornada de la fase de grups, Barça-Ferenbaros, per això hem pogut tornar a sentir ja avui a Ronald Koeman aquest matí, 2 dies després d'encaixar la primera derrota com a tècnic del Barça en partit de Lliga. Saludo al Manuel Oliveros, què tal, Oli, molt bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda, Joan.
I saludo també a l'Helena Condis, què tal, Helena?
Hola, Joan, molt bé, bona tarda.
Ara sentim Koeman, però abans, novetats esportives, que l'equip s'ha entrenat aquest matí, no n'hi ha, no? Demà coneixerem la llista de convocats.
Sí, la convocatòria la tindrem demà, perquè ja saps que els dies de partit al Camp Nou, al matí, Koeman manté un entrenament d'activació a la ciutat esportiva i després dona la llista de convocats, però ja ha avançat l'entrenador del Barça que el clàssic de dissabte no condicionarà l'alineació de demà. Ens ha sorprès a tots dient que la seva filosofia és anar partit a partit, com el Cholo Simeone, sí. I que demà sortirà amb el seu millor 11 possible. Un 11 on jo tinc claríssim que tornaran Ansu Fati i Coutinho, que van descansar aquest dissabte a Getafe.
Sí que ha parlat Koeman d'alguns futbolistes que van quedar assenyalats després del partit i la derrota davant del Getafe. N'hi ha dos de molt clars, que són Griezmann i Dembélé, però es comença a parlar també, Helena, del rendiment de Messi, que no està ni molt menys en el seu millor moment.
Així és, els tres futbolistes assenyalats són tres davanters, malgrat que Koeman ha subratllat que no li preocupa la falta de gol en aquests últims dos partits. Avui Leo Messi també s'ha endut un toc d'atenció de l'entrenador, admès que el rendiment del capità pot millorar, i és que no acaba d'arrencar el capità Leo Messi en aquest inici de temporada, només ha marcat un gol i de penal en el primer partit de Lliga contra el Villarreal. Un Messi que ha jugat tots els minuts post-confinament, són 19 partits, ha marcat 7 gols i atenció, perquè 4 d'aquests 7 gols han estat de penal. Porta 7 partits seguits sense marcar de jugada Leo Messi. Koeman diu que està content, però també li demana fer un passet més a Leo Messi.
Bueno, y creo que puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido, no tengo ni una queja. Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento y vamos a ver. Y vamos a tener en los próximos partidos, estoy segurísimo por eso.
Deixa clar que no té dubtes del rendiment de Leo Messi. Qui sí que està generant i molts dubtes és Antoine Griezmann. També ha tornat avui a estar en boca de Koeman. A Getafe el va posar en punta com a fals nou, un repte que havia d'aprofitar el davanter francès per reivindicar-se, però va tornar a fallar de manera incomprensible una ocasió cantada de gol. Koeman ha tornat a estar crítica amb Antoine Griezmann.
Yo creo que está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. Y él mismo sabe perfectamente su situación y el único que un jugador puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más.
Treballar molt per revertir la situació, un treball que segurament també li demana Koeman a Ousmane Dembélé. Va ser la gran novetat a l'11 titular de Getafe i a la primera part el francès va ser una màquina de perdre pilotes. Koeman més o menys l'ha disculpat justificant que es deu al seu joc arriscat.
Ousmane está trabajando bien últimamente, estoy de acuerdo, primer parte de partido tuvo demasiado perdidas. Bueno, también es un poco su manera de jugar, de arriesgar, de jugar por dentro y donde había mucha gente por el medio y yo creo que segunda parte estuve mejor en el cuarto de hora, 20 minutos que he jugado segunda parte y bueno, que es uno más de plantilla que trabaja para rendir y que trabaja para ganar minutos, partidos y hay competencia en nuestro ataque y podemos elegir entre 6, 7, 8 jugadores.
Hi ha molta competència, diu, en atac Ronald Koeman. La meva aposta és que demà Dembélé caurà de l'11 titular i tornaran els que a priori estan per davant del futbolista francès, com poden ser Coutinho i Ansu Fati.
Al marge dels noms propis, ell per això en general està bastant content amb el rendiment i el treball de l'equip i no està decebut amb ningú, no?
Ell protegeix els seus jugadors. Se li ha preguntat si està decebut amb el rendiment dels pesos pesats de les estrelles i ha dit que no, encara que a vegades a Koeman també se l'ha de llegir entre línies, perquè no ha dedicat elogis a futbolistes que tenen un pes a estrelles, més aviat al contrari, els hi ha demanat més rendiment. Ara ho escoltàvem a Griezmann, Dembélé, fins i tot a Leo Messi, i en canvi sí que ha parlat i molt bé, ha elogiat a dos joves de 17 anys que últimament acaparen les portades, que són Ansu Fati i Pedri. Un Pedri que va debutar com a titular a Getafe, sent dels millors al terreny de joc. Koeman ha deixat clar que ell no es fixarà en l'edat, sinó en el rendiment. Però, en general, el discurs de Koeman és que està content amb tothom.
No estoy decepcionado. Yo creo que todos los jugadores están intentando hacer el máximo. Claro que tenemos que mejorar cosas del juego y estamos entrenando con mucha intensidad. Y veo el equipo alegre, veo el equipo contento. Claro, descontento por el último resultado, que es normal. Y tampoco hay más tiempo de estar triste porque afrontamos otra vez un partido importante mañana noche. Pero no estoy decepcionado, yo creo. Creo que nunca se puede estar decepcionado por un jugador que trabaja al máximo. Puede ser que hay críticas, puede ser que hay cosas que los jugadores tienen que mejorar, pero es mi trabajo de hablar con ellos e intentar mejorar.
Doncs el més important i el que ha remarcat Ronald Koeman és que veu implicació i ganes en els seus jugadors i a partir d'aquí doncs es pot millorar el rendiment de tot el col·lectiu i també el rendiment individual de cadascun d'ells. Koeman, ja saps, fidel al seu estil directe i també realista, ha admès de cara a aquesta nova edició de la Champions que tenint en compte els precedents més recents, el Barça no és favorit, però sí que veu el seu equip arribant lluny.
Bueno, siempre estando en el Barcelona hay que jugar para ganar títulos, como en el campeonato y como en Europa. Pero hay más equipos fuertes y entonces hay que demostrarlo, sabiendo que lo que ha pasado últimamente no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que podemos llegar lejos.
Doncs poden arribar lluny demà, primer partit, estrena, debut en la Lliga de Campions contra el Ferencváros al Camp Nou. Tant Koeman com Neto, que també ha parlat, esperen fer un bon paper en aquesta tornada a la màxima competició europea.
Demà comença el camí del Barça en aquesta nova Champions, a veure fins a on arriben aquesta temporada. Ho anem explicant. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Pausa i seguim.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sí, Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que ha treballat aquest matí preparant el partit de demà. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I ja tenim aquí el Ferencváros, que treballarà aquesta tarda a l'Estadi del Camp Nou.
Sí, han aterrat a la 1 del migdia a l'aeroport del Prat, ja són a Barcelona. Els hongaresos venen de guanyar els dos partits de Lliga que han disputat l'últim divendres per 0-2 a casa del Kisvárda. Com a efemèride, l'última vegada que van venir a Espanya per un partit de Champions va ser la temporada 95-96, on van caure derrotats al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid per 6-1. Avui escoltarem a partir de 6:45 de la tarda el tècnic del Ferencváros, Sergi Rebró, i l'extrem titular, Tomac Gwen. A les 7, primer entrenament a la gespa del Camp Nou. De Rebró, per cert, hem de dir que a la temporada 97-98 va guanyar 0-4 al Barça, al Camp Nou, amb el Dinamo de Kiev com a jugador, fent dupla amb un jove Shevchenko.
Ho recordem, sí. El segon entrenador del Ferencváros és català, és l'Albert Bosch. El tenim ara a Sportscope. Albert, hola, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Què tal, com estem? Ja esteu aquí, esteu a l'hotel, no?
Sí, acabem d'arribar, ja estem preparats, aquesta tarda anem a entrenar al Camp Nou,
sí.
I ja concentrats pel partit.
Molt bé, ara parlem del partit, però abans explica'ns una mica com és la teva història, com és que has acabat treballant al Ferencváros al costat de Rebrov, Albert.
Bueno, jo ja porto bastant de temps a l'estranger, fa 7 anys, vaig marxar primer a Ucraïna, vaig estar al Dnipro durant 2 temporades al futbol base, després és quan em vaig juntar amb el míster, amb el Sergi Rebrov, al Dinamo de Kiev. Allà vaig estar quasi 3 temporades. I després vam tenir una temporada que ens vam separar i va anar a l'Aràbia Saudita a entrenar un any. Jo vaig anar a la Premier League russa durant una temporada i ara ens hem tornat a juntar aquí al Ferencváros. Aquesta és la tercera temporada ja.
I que bé ara, no? Bona tarda. Ara, a més, el mateix grup, el Barça i el Dinamo de Kiev.
Sí, bastant, bastant especial tant pel míster com per mi mateix també, perquè, bueno, tenim molts coneguts. Ell ja ha jugat allà tota la seva carrera, bueno, no tota, però la gran part de la seva carrera, i com a entrenador també, i bueno, jo també tinc allà molts coneguts i molts jugadors joves que ara mateix ja estan al primer equip.
Escolta, vau arribar més a l'entitat en un moment difícil per l'entitat, heu aconseguit guanyar la Lliga i heu aconseguit col·locar el club ni més ni menys que la fase de grups de la Lliga de Campions, a més, suant, passant moltes prèvies, Albert, i eliminant en aquestes prèvies a equips importants com el Celtic o el Dinamo de Zagreb.
Sí, no ha sigut gens fàcil, de veritat, perquè, bueno, funciona pels coeficients de UEFA i, clar, la Lliga Hongaresa té un coeficient més baix i nosaltres com a club també, perquè els últims 5 anys no havien estat a competició europea, només l'any passat a Europa League, i llavors, clar, has de competir contra campions de Lliga d'altres lligues que com el Celtic de Glasgow o el Dinamo de Zagreb, en aquest cas, ens va tocar.
Sí, equips molt potents, els heu aconseguit superar i per això esteu a la fase de grups de la Champions i demà al Camp Nou. Albert, amb quines expectatives?
Bueno, expectatives de les més altes possibles, sempre. Mirarem de competir i a partir d'aquí veurem com va el partit.
Veniu amb els millors, està Israel, està Tocmac.
Sí, clar, amb tot l'equip.
No hi ha lesions ni baixes, no?
No hi ha lesions.
Allà jugueu en públic, no?, a Hongria. Aquí no, al Camp Nou serà, sí. Serà estrany, eh?
Sí, aquí, allà a Hongria es permet als aficionats a l'estadi, no hi ha cap restricció en aquest aspecte, fins i tot al 100% d'aforament. Bueno, ara jugarem aquí al Camp Nou.
100%?
Sí, vam acabar la temporada que era sense aficionats, també a porta tancada, però quan es va començar la nova temporada, des de la Federació Hongaresa van decidir que la situació estava més o menys sota control i van decidir que es podia permetre l'entrada dels aficionats.
Carai, quin canvi de situació amb el que viviu allà, amb el que vivim aquí, no?
Sí, la veritat és que sí. Però bueno, a Champions només es permet el 30% per quan juguem com a locals a Champions League, doncs serà el màxim de 30% de l'aforament.
Escolta, sense donar moltes pistes, per si Koeman ens està escoltant ara, quin tipus d'equip sou? Albert, quin tipus de futbol practiqueu? Com és el Ferencváros?
Bueno, nosaltres, això sempre ho he dit, som un equip que l'equip està confeccionat per dominar i per atacar. Perquè bueno, la Lliga Hongaresa és el que ens requereix, els equips se'ns tanquen més a darrere i hem d'intentar a través de la possessió de la pilota i destacar en contrari de dominar els partits. Ara bé, hi ha contextes i quan juguem a Europa doncs, hi ha situacions en les que poder el rival et pren la pilota i no pots tenir tot el temps que tu vols la pilota, llavors has d'intentar una mica adaptar-te i intentar trobar les millors eines en cada situació.
Una de les teves tasques és passar els informes del rival. Com estàs veient aquest nou Barça de Koeman, Albert, pel que has pogut veure i estudiar?
Bueno, encara poder estar iniciant perquè només han jugat 4 partits de Lliga oficials i encara estan, entenc jo que l'entrenador encara està intentant transmitir els seus conceptes de joc. Sí que és veritat que han canviat de sistema, però bueno, això al final és una estructura inicial, una posició de partida, però després s'adapta i és molt dinàmica. No és tan important aquesta posició inicial, sinó després quines regularitats del joc n'hi ha, no? Si els pivots baixen a ajudar a la sortida de pilota, els extrems fiquen dins o fora, bueno, totes aquestes coses.
Perfecte. Albert, escolta, gràcies per atendre'ns, que sé que vas malament de temps, una abraçada forta i que vagi molt bé aquesta temporada de la Lliga de Campions, eh?
Vale, moltes gràcies.
I abans del debat amb l'Oliveros, el Minguella i el Poli, Víctor, hem d'estar pendents d'un parell de temes institucionals importants al Barça, al marge del futbol. Primer, aquestes negociacions per la rebaixa salarial. Estem pendents que engegui la mesa de negociació. Hi ha aquí una mica de discussió és si hi ha d'haver una mesa unitària amb esportistes i treballadors o si s'ha de negociar per separat.
Exactament, aquí està la clau. Dijous el comitè d'empresa va escriure la QC de recibo, ja ho vam explicar, i divendres els jugadors van enviar per la tarda un burofax responent que no volien una taula conjunta amb els treballadors, una postura que també defensen els empleats. Aquesta missiva estava signada per gairebé tots els jugadors, una part de la plantilla entén que s'han de baixar el sou i una altra no ho accepta, però perquè no consideren a la Junta un interlocutor vàlid ni les formes les correctes. Aquest cap de setmana el club ha respost amb un burofax anunciant que es manté una única taula per tots. A més, segons ha pogut saber Esportscope, aquesta mesa començarà a negociar dimecres amb la data límit del 5 de novembre. Les últimes informacions que tenim apunten a que els jugadors no es presentaran dimecres, ho havien de fer a través de l'advocat laboralista de prestigi que han buscat, però no tenen intenció de presentar-se, així que es mantenen les diferències amb Josep Maria Bartomeu i la seva voluntat de realitzar la segona ja rebaixa salarial. Ells volen fer-ho d'una altra manera i el primer pas és separat dels treballadors. També ens apunten fons del comitè d'empresa que hi ha sentències que diuen que un col·lectiu no pot decidir per un altre i, per tant, no poden negociar tots junts una rebaixa conjunta. Per cert, en el cas d'arribar fins a l'últim dia, el 5 de novembre, podria donar-se la situació que no hagin arribat a un acord i el dia 2 de novembre, si el vot de censura prospera, ja no estigui l'actual junta, que sigui una gestora presidida per Carles Tusquets, l'encarregat de la Comissió Econòmica, i que aquesta com a gestora només podria prendre mesures administratives, però no tindria plens poders com té actualment la junta.
Sí, perquè aquesta és una altra. Estem pendents també de que es reuneixi la comissió que ha de valorar si el vot de censura es pot fer o no en les dates proposades pel Barça, que recordem són diumenge 1 de novembre i dilluns 2.
Sí, està tot en mans de la Secretaria General de l'Esport, ja tenen el protocol del Barça damunt la taula amb aquestes dates i les diverses seus tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Queda validar-lo i el primer pas serà dimecres quan es reuniran Barça i la Secretaria General de l'Esport per parlar-ne. Si el Departament de la Generalitat dona el vistiplau, aquesta mateixa setmana comunicaran al club que poden seguir endavant i que el vot de censura es fa el dia 1 i 2 de novembre, diumenge i dilluns.
Anem al debat.
Comença el camí a Istanbul a la Champions i ho vivim amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des del Camp Nou, Barça, Ferenbaros.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
3:32, vinga, cap a Sullista. Ja sé que l'Oli està per aquí. Estàs per aquí, no, Oli?
Sí, senyor.
Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, acabat d'arribar de paralada, t'ho he deixat allà tot arreglat, ja, i la gent ja pot anar-hi a passar vacances.
Veig que avui entres des de casa, clar, t'han tancat els restaurants...
Sí, em sap molt greu per tots, no? Jo tinc molts amics restauradors i de bars, no és que sigui un d'això, però bueno, em sap molt greu. Però bueno, les circumstàncies que hi ha, he d'assumir tota la nostra problemàtica i fer bondat, el que deien de canalla. Feu bondat, perquè si no les coses aniran pitjor. Bueno, farem bondat.
Sí, senyor. Poli Rincón, bones.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bueno, dentro de lo que cabe, Poli, estamos ahí.
No, escucha, yo desde que soy solidario con nosotros estoy encantado, tío. Al final terminaremos unidos, no te preocupes.
Hombre, hay que...
Qué mano nos echasteis el sábado, Estuvo fantástica, ¿eh? ¿O no?
Mira, bueno, era Poli un buen momento para que un poco la crisis, que últimamente aquí en Barcelona hay muchos incendios, pasara un poco para allí, pero no hay manera.
No, yo te digo que es menos mal que el Barça palmó y la cosa, pues, quiera que no, se ha diluido bastante. Pero te voy a decir una cosa, si llegáis a ganar, el problema ya es gordo, pues hubiera sido mucho más gordo, porque el problema que tiene el Madrid es que tiene lo que tiene, soluciones pocas.
Sí, y a partir
de ahí podemos hablar lo que queráis, pero soluciones tiene pocas. De hecho, fíjate, el mejor lateral que tiene, que es el lateral izquierdo, lo tiene en el Tottenham, que se llama, tú ya sabes quién es, Reguilón.
Reguilón, sí.
Y tenemos que jugar... No, es que es de cachondeo, no. Ahora se están pensando si mirar uno en el Castilla, si mirar uno de no sé qué del juvenil. Pero, tío, si tienes uno que es tuyo, que es el mejor, que es titular en España, que va a ser el futuro de la banda izquierda española, y lo mandas allí, te lo digo en serio.
Está peor el Madrid que el Barça, ¿no, Poli?
A mí me parece que tiene peor plantilla. Tiene bastante...
No digo
peor
el momento actual.
Sí, yo creo
está
que sí.
Está peor.
Hombre, vosotros, tú piensas que tú tienes una moneda de cambio que es única, que es Messi. Y mientras que Messi esté en el campo, puede estar la gente, no puede estar la gente. Te lo puedes llevar a jugar a una pradera. Pero está Messi. Y Messi en cualquier momento puede cambiar las tornas. ¿Nosotros a quién tenemos?
No.
Sí. Dime alguien.
Sí, hombre, un poco la sensación, Minguella, es que el Barça está empezando a construir algo, ya alguna cosita a la que aferrarse, y el Madrid está, sigue un poco de capa caída, ¿no? No sé cómo lo ves.
Jo crec que estem a començar un campionat que pot ser molt, molt, molt atípic.
Ja. I, totalmente.
És a dir, molta igualtat. Ara la Real està primer amb el, sembla que és el
Villarreal.
Villarreal. Sí. Bueno, no vol dir res, però sí que vol dir que la jornada 5, no sé, vosaltres ja teniu estadística, m'ho podeu contestar, els quatre primers ja hagin perdut un partit. Mm. És a dir, això no és res, però és una senyal. Que hi hagi aquestes circumstàncies que són incontrolables, de falta de públic, de no sé què, de no sé quant, de tot això.
Que unos llevan tres partidos jugados y otros cinco.
Otros cinco.
No, seis. No hay algunos que llevan seis, ¿no?
Ja, sí. No es poden fitxar jugadors, no es poden, però no hi ha diners per fitxar, llavors tot això ha baixat. I si baixes, si baixen els grans, s'iguala la competició.
Sí, sí.
I llavors aquí pot passar qualsevol cosa dintre de la competició, no? I per tant, sí, el Madrid és incomprensible, molt incomprensible. Jo seria un làtigo si sigués el Madrid que hagués venut el Cristiano i en 3 anys no hagués portat un delanter, però no un delanter, no un nou, no, un delanter de veritat, sí. Un golejador.
Sí,
jo seria el que diria de tot, m'entens? I no el tenen, i sense gol... Aquest mateix partit, que va ser un desastre contra el Cádiz, amb un golejador, igual te'l resol.
Sí, sí, sí,
tot
sí.
Dos pilotes dintre i ningú se'n recorda del joc. I el Barça està una mica el mateix. Costa molt fer un
tampoc
gol.
Tampoc té nou.
No, però això costa molt fer un gol i, per tant, això iguala molt la situació. Per tant, aquesta, jo crec que hem de ser realistes i no plorar, sinó pensar que això és el que ens espera.
No, i, además, el Barça, antes de... del cierre del mercado siempre te decía necesitamos un defensa central y un 9. Bueno, no ha venido ni defensa central ni 9.
Escucha, pero el 9 lo habéis regalado porque Suárez desde que
se dio
el
Atleti, es que se da
no
la
para,
circunstancia
no para de meter goles.
Se da la circunstancia de que Antoine Griezmann está jugando en el Barça y Suárez en el Atlético de Madrid. Y Griezmann juega por mucha pasta en el Barça y Suárez gratis en el Atlético de Madrid.
Eso sí que tiene delito. Para mí, te lo digo en serio, eso es un delito total y absoluto. O sea, entiéndeme, un delito, me refiero. Que es una barbaridad. Lo que ha hecho el Barça es fortalecer a uno de sus mayores perseguidores o rivales.
Y darles
tanto
dinero
a la Champions,
encima.
Y encima, darle dinero y darle, escúchame, al que vaya máximo goleador de la Liga, que ya está, ya lleva 3 goles, ¿no? ¿Cuántos goles lleva
sí,
ya?
Sí, sí, sí. Sí.
Dos el primer día y el sábado otro.
¿Y qué te digo? A ver, o sea, tú... que tiene, es lo mismo que el Madrid con Reguilón. O sea, tienes al futbolista, no te cuesta nada, es tuyo. Además de los mejores, porque es que Luis Suárez es de los mejores goleadores que hay. Y se lo das al rival, es magnífico, es genial. Y el Madrid va y se lo regala, bueno, Madrid ha cobrado 30 millones, por lo menos. Pero te voy a decir una cosa, me parece una barbaridad por parte de los dos equipos extraordinaria. Pero es que es una cosa tremenda.
Minguella, ahora al Poli deia, al Barça té a Messi, però no està Messi tampoc molt fi, igual.
No, bueno, home, el Messi, a veure, el Messi... evidentment segueix siguent Messi, que en un moment determinat et pot resoldre una hora d'això, però...
Fa dies que no resol un partit, eh?
Però no té la productivitat que tenia abans.
Sí, sí.
Encara que no ho sembli, els anys passen per tothom.
Claro.
I jove, però bueno, cada dia és un dia més gran, i cada setmana una setmana més gran. Diu, però aquest que diu, no, és així, és això. I llavors, si tu te'n vas i jugues a un partit a no sé quants mil metres d'altura... a Bolívia,
3.000,
crec que són 3.000
i pico, 3.500 o per ahí.
Que quan arribes allà t'ofegues, jo m'he ofegat a arribar a l'aeroport i tal, i t'hem de donar unes caretes i tot això. I és un partit molt disputat, perquè des de feia molts anys que no guanyaven i estaven perdent 0-1 i tot això, i ell va jugar molt, i això és un dimarts, llavors el fots amb un avió, que sí, que dormirà a l'avió i tot això, però arribes aquí a...
Que no.
Tocadillo, però llavors no té la xispa que podria tenir normalment. I a Messi, només tens a Messi... Ai, los demás son los que hi ha, que jo a vegades escolto comentaristes, a mi me gusta este jugador, a mi te gusta para que llevarlo al cine o para que... Estem parlant de futbol professional o què?
Te referies a quién, a Dembélé, por ejemplo.
A Dembélé, porque es que yo he escoltat tant...
No, ya te oí el otro día, eres un genio.
¿Cuántos balones perdió Poli?
No, pero mira, José...
Y el gol que falla Griezmann, madre mía.
Sí, pero mira, al margen de todo, José lo dijo muy claro. Una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es jugar individualmente como juega Dembélé. Él no participa con los demás, él coge el balón, como dijo, y empieza a regatear.
Se meten unos líos.
Claro, pues es que él no concibe el fútbol asociativo. Y el fútbol es asociarte con los compañeros y jugar con los compañeros. ¿Que es un regateador extraordinario? Sí. ¿Que te puede hacer la jugada del siglo? También. Pero sí, claro, sí. El problema es aguantarle todo lo que le tienes que aguantar para que eso salga. Ese es el problema, ¿no?
Sí, no hay. Es decir, son errores. Lo mismo que dijiste tú, de que Madrid no traer un 9, fichar a Dembélé, pudiendo fichar, ya no lo digo porque el Manolo se molesta al que está en el Paris Saint Germain.
Ah, claro.
Que lo tenía encima de la mesa.
Me da igual,
con 2 años menos. Fichar a Griezmann, cuando se ha dicho públicamente, no traéis a Griezmann, que este sitio, todo lo que está diciendo ahora, el Platini, el Griezmann, y todo esto, ahí digo Griezmann, el entrenador de Champions, y todo esto está grabado, Poli, en televisión y en radio, por mí, antes de ficharlo.
Sí, yo te he oído muchísimo.
Lo dije en todos lados, pero es que...
No, además no ibas al campo hasta que...
Y entonces, claro, lo fichan y ahora... No, es que ese no sirve, pero si el chico, escúchame, el chico...
No tiene la culpa,
que es que se vino aquí
solo con la maleta.
Y entró en el... Y digo, oye, estoy aquí, no, porque iba a buscarlo y pagaste los... Entonces,
al chico... Y primero dijo que no, ¿eh?
No,
está bien.
Lo que ha dicho Oli...
En el vídeo, sí.
Es más doloroso todavía, que estuvieron vacilando ahí para allá, para acá, con vídeos, con no sé qué, todos cachondeos, y te voy a decir una cosa, y luego lo fichas un año después y todavía más caro, es mejor, es magnífico. Claro. Sí, es fenomenal.
Bueno, pues nada, a ver cómo va la Champions y el lunes que viene hablaremos del clásico, ¿eh?
No lo vamos a pasar, esta semana no lo vamos a pasar,
semana
Pipa,
buena,
ya te digo yo,
buena.
Ya te digo yo.
No para día fútbol.
Inguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Seguim. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Ojo, que cuando te adelantas, no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar. Espera a que nazca la colza y comprueba su eficacia en postemergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
I 42, obrim Esports Cope al bloc dedicat a la segona divisió, començant per l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Va encaixar el primer gol de la temporada, també la primera derrota, 1-0 al camp del Rayo. Tot i amb això, l'equip està líder.
Con 13 puntos en su haber, empatados, eso sí, con el Sporting de Gijón. Y hoy Vicente Moreno, en la previa del partido frente al Mirandés, que se jugará el miércoles, ha reconocido que esa derrota en Vallecas les deja con malas sensaciones, pero asegura que no le preocupa excesivamente porque insiste que hay que saber convivir con la presión por subir a primera que les exige el entorno españolista.
Posiblemente tot lo que puguem fer de bo pues se va a valorar poc. Y todo lo que no siga fer-ho extremadament bé, pues también tira la contrapartida negativa, ¿no? Pero bueno, pues siempre que estás en equips importants, estas situacions pues tens que conviure en elles en naturalitat. Y son PHs que té la sort de poder tindre per estar en un club com el Espanyol.
Moreno dice tener siempre los pies en el suelo y que no le hace falta perder para seguir siendo prudente de cara a los próximos partidos, que la línea a seguir es esa porque el equipo no sufre atrás, pero sí que reconoce que espera mejorar en la definición de cara a gol y ante el Mirandés y en futuros encuentros adelanta rotaciones porque la calidad de la plantilla se lo permite.
Tenim nivell i també pues, és un d'aquests moments per a reivindicar-se, els jugadors, per a demostrar que tenen el nivell per a estar ahí. És possible que ja de cara al dimecres pues, puguen haver 2-3 canvis en quant a l'11 d'ahir i que no va anar de la mà del fet d'haver guanyat, perdre o fer millor partit o no.
Un par de puntos más, Diego López, nuevo récord de imbatibilidad con 538 minutos sin recibir un gol en segunda división. El anterior lo tenía el mítico Tommy Encono con 473 minutos hace 31 años. El partido español-mirandés, miércoles a las 16:30.
Comentem la jugada amb el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo de Español de 6-7, ¿eh? Ojo.
Sí. Protocolo COVID.
Protocolo COVID. Durante mucho tiempo, ¿no se sabe o qué?
Bueno, pues no lo sé. Yo ya creo que tanto cambio de horario es un poco una locura, así que en principio la idea es que ya sea hasta final de temporada, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
Ahí estaremos, 6-7.
Sí, señor, de 6-7. Hoy para analizar el partido, imagino, Javi, que, bueno, un partido malo del Español.
No un partido malo, es que llevamos varios malos.
Ya. O con poca ambición, con poca ambición, ¿no?
Porque decir, a ver, criticar a un equipo que es líder es un poco, digamos que uno puede pensar que no es lógico, pero es que el único partido que el Español ha jugado bien fue el primero contra Albacete. Sí. El resto no hemos jugado bien. Hemos tenido momentos puntuales porque somos un buen equipo, mejor que el resto, pero con eso no te vale. Es decir, si tú quieres ser un equipo seguro, un equipo que demuestre que es el mejor de la categoría, no puedes ir a Vallecas a defenderte únicamente. Tienes que ir a ganar. Y ayer el Español no fue a ganar, fue a defenderse. Y se tiene la oportunidad de marcar, porque hay que reconocerlo, que defensivamente el equipo está muy, muy trabajado, pero ofensivamente es el mismo equipo con los mismos problemas que tenía el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que el año pasado estabas en primera y este año estás en segunda. Ya sé que a veces, repito, es difícil entender o intentar explicar que un equipo no está bien a pesar de que es líder, pero cuando hay ciertos puntos de o ciertas llamadas de ojo, ten cuidado, pues vamos a ver qué pasa. Veremos el miércoles contra el Mirandés cuál es un poco la dinámica de este equipo en casa, que viene de ganar 1-0 al Alcorcón, pero que el partido anterior en casa empató a 0 con el Mallorca. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Precaución, pensando que somos líderes, sí, pero hay que jugar mejor.
Ya. Igual te digo que hasta la derrota del Campo del Rayo igual no viene del todo mal, para poner un poco los pies en el suelo, porque ya empezaba a flotar un poco en el ambiente que el Español iba a subir directo sin bajar del autobús.
Bueno, vamos a ver si la derrota de ayer nos sirve para darnos cuenta que ante el Mirandés, que por cierto, Mirandés no va a contar con dos titulares por el tema de la cláusula del miedo, ni Víctor Gómez ni Moja, cedidos por el Español a Mirandés, van a estar el miércoles en Cornellá, pero que hay que verlo, porque luego vas al campo del Tenerife, que es un buen equipo el Tenerife, y la semana que viene, otra vez entre semana, juegas contra la Ponferradina. Esos partidos es que los tienes que solventar, porque no digo que tengas que subir con en enero, pero no puedes tener ese miedo a ganar los partidos. Porque yo te digo una cosa, y lo digo, es un pensamiento en voz alta. Cuando hasta ayer creo que el Español era el mejor equipo, todo el mundo le tenía respeto, pero una vez que te han ganado una por primera vez, el resto de equipos piensan, ¿y por qué nosotros no? Y empiezan a perder el respeto al Español.
Eso es verdad.
Y ese respeto lo tienes que ganar tú. Y lo tienes que ganar el miércoles intentando meterle 4 goles como mínimo al Mirandés. De decir, aquí estamos nosotros, le hemos cargado una vez, sí, pero no nos volverá a pasar.
Muy bien. Pues nada, te escuchamos esta tarde en Tiempo de Español. Recuerdo una vez más, de 6-7, nuevo horario. Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Adeu. Oli, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Que vagi bé. 13 minuts i arribem a les 4. Parlem ara del Girona amb l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Ha aconseguit encadenar la segona victòria consecutiva.
Sí, un gol en cada partit. Primer a Butarque, que després a Montilivi davant el Leganés i l'Oviedo, respectivament, per sumar 6 de 6 després de les dues derrotes inicials. I recordem que li falten encara 2 partits per disputar el conjunt que entrena Francisco. Partit pràctic davant un Oviedo que va apretar molt i molt al final. El gol de Monchu, assistència de Nahuel Bustos. Un Nahuel Bustos, l'últim en arribar, jove davanter argentí, ex-Talleres, el que han presentat avui, i molt de mèrit aquestes dues victòries del Girona aquesta temporada, perquè són sense Cristian Estuani. Sí. De, efectivament, la seva realitat. I de Estuani n'ha parlat Nahuel.
Estudié el club antes de venir, así que muy contento, porque como lo dije recién, Cristian y todos mis compañeros me recibieron de la mejor manera. Ya prácticamente me siento en casa y es muy lindo porque me encontré con un grupo muy sano que además de ser buenos jugadores son todas buenas personas y estoy muy contento. Espero hacer dupla con Cristian.
Nahuel Bustos, lo dijo recién. Per cert, avui balanç de Quique Cárcel, del que és aquesta temporada i del que ha estat també el mercat de fitxatges. Reconeix, diu que d'aquí poc es coneixerà la xifra, que el límit salarial ha baixat moltíssim. Ha reconegut ofertes abans d'arrencar la temporada per Cristian Estuani, però que el seu desig té tres temporades de contracte, és quedar-se al Girona. I no sé si recordareu que ja fa un mes, mes i mig, el mateix Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, va fixar en 50 punts l'objectiu del Girona. Avui ha anat una miqueta més enllà.
Nosaltres ara mateix ja no som favorits, som un equip que penso que té que pensar amb molta humilitat. Llavors, l'objectiu del Girona per mi té que ser aquests 50, aquests 52, aquests 54 punts. Ja no sé què seran, perquè crec que aquest any també hi haurà molts punts. I després intentarem lluitar per lo màxim. I s'ha de tenir molta humilitat, perquè si no també poden venir males jugades.
I això no s'atura. Tenim nova jornada el dimecres de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona. Lugo, l'exequip, un d'ells de Francisco, Lugo Girona.
Doncs sembla que entra en bona dinàmica del Girona, el Canó aixeca cap, no s'enlaira, Víctor és al Sabadell, la imatge futbolística no és del tot dolenta, però van 5 partits, 0 punts.
Sí, 3 gols encaixats aquest cap de setmana, no marca ni cinquena derrota consecutiva d'Antonio Hidalgo, segueixen QE sense cap punt, ho van intentar Stoikov de titular, però no va marcar, tampoc Aaron Rey, i desaprofitant les ocasions van arribar els gols en contra. Hidalgo va parlar a l'acabada del partit de la falta de gol.
Hem de veure una realitat, el que passa durant molts minuts de molts partits, i la realitat és que tenim 0 punts, injust el marcador el que és, tenim les nostres possibilitats dintre el partit, és difícil de pair, no queda un altre que continuar creient, saber que hem de competir molt i molt, 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 molt millor, és l'assignatura pendent per aquesta categoria, perquè si no, no guanyes.
Del pròxim rival, el Crocón, dimecres a 9:45 de la nit, hem de dir que des del Sabadell asseguren Esports Cope que el partit d'aquest dimecres a la Nova Creu Alta no perilla, i aquest migdia el nostre company Dani Asenjo informava que en les PCRs realitzades ahir a la plantilla de l'Alcorcón no ha sortit més positius. Dels 4 que van impedir que jugués l'Alcorcón Ponferradina, 2 han donat negatiu al test serològic i podran tornar amb el grup si donen negatiu als PCR que s'han fet avui a través de la Lliga.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I parlem també de la Lliga Femenina amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia.
Hola, Joan, bona tarda.
De la victòria del Barça 0-6 al camp de l'Sporting de Huelva, però sobretot de la segona victòria de l'Espanyol 3-2 davant del Deportivo.
Sí, l'equip que dirigeix Rubén Casado suma segona victòria consecutiva, va ser aquest diumenge, amb 32 socis a la grada el dia que tornava al públic a la ciutat esportiva de Nijarque. Després de no sumar cap victòria en tota la temporada passada, el conjunt blanquiblau ja porta 6 punts en 3 jornades. Només va perdre contra l'Atlético de Madrid en el primer partit. Feia un any i 5 mesos que no guanyava l'Espanyol partit de Lliga a casa. Va ser 2-1 contra l'Sporting de Huelva. Ahir va guanyar amb 2 gols de la japonesa Maya, ex del Depor, i una Cristina Baudet, que estava així de contenta després del partit.
La verdad que estamos muy contentas, ilusionadas de haber ganado aquí por fin. Llevamos mucho tiempo el año pasado pasándolo mal y creo que eso ya se ha quedado atrás y ahora ya solo queremos sumar, que nos da mucha fuerza. Después de, no sé si 8 meses sin jugar en tu casa, sacar los 3 puntos, encima salir de banquillo y marcar gol, pues la verdad que sienta muy bien y bueno, me voy súper contenta, pero sobre todo por haber ganado.
Ho deies tu, Joan, el Barça va golejar 0-6 al Huelva i és líder en solitari el conjunt blaugrana, mentre que el Real Madrid va sumar la primera victòria de la seva història, 3-1 contra el Rayo.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Restringir la movilidad al máximo posible.
Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días confluirán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación. La combinación de gripe más COVID puede ser literalmente letal.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos en un momento crítico y estamos a tiempo.
Ya ven ustedes, en marzo llegamos tarde. En verano nos olvidamos irresponsablemente del virus. En septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable. Y lo que queda de mes y los que vengan debe ser de coordinación absoluta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bàsquet, Albert, derrota del Barça a la pista de Baskonia i va acabar bastant emprenyat el míster, eh?
Sí, molt. Ara l'escoltarem a Saruna Jacikevicius amb aquest 82-71. No tant pel resultat, que és la primera derrota del Barça a la Lliga Endesa, és la segona de la temporada, sinó per les sensacions. 27 minuts per davant Baskonia. És cert que li faltava Mirotic, també Claver, que tornava i no estava al 100% després de produir-se en el partit de dijous d'Eurolliga, un esquins Àlex Abrines, però... Tot i això, molt mal partit, males sensacions del Barça, que gairebé està disputant partit sí, partit també, entre setmana, amb aquests ajornats que tenia i també els partits d'Eurolliga. El que deies, Jacikevicius en estat pur.
No puedo entender cómo Baskonia podría tener hoy más energía que nosotros, haber jugado viernes y nosotros jueves. Esto es inaceptable, así que este número de errores yo aún no había visto en mi carrera como entrenador. Y esto es una lección muy grande para nosotros. Cada partido tiene que ser como final. Nos falta mejorar mucho en aspecto pues, mental y en todas las partes. Y hoy me llevo desde aquí una decepción muy grande.
Avís per navegants, demà torna a jugar al Barça, aquest partit pendent que té davant la Cunsa GBC, el conjunt guipuscoà. I per cert, ja és oficial, canvia el protocol de l'Eurolliga amb caràcter retroactiu, és a dir, que el Zenit podrà disputar els partits davant Baskonia i València. Ara es pot reprogramar un partit fins a 3 vegades.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Un d'handbol, Juan, que tenim a les plantilles del Barça i del Granollers ara mateix a les dues confinades. El Barça té 3 positius.
Sí, 4 en total, si tenemos en cuenta jugadores y cuerpo técnico. El primero fue Mortensen, el equipo azulgrana no jugó contra el Vidasoa y ha quedado confinado 10 días en casa, por lo que ha solicitado y se le ha concedido de manera oficial el aplazamiento de los partidos contra el Veszprém este miércoles, quinta jornada de Champions, y el choque contra el Benidorm de la Liga Sobat del fin de semana. Está previsto que regresen a las pistas el jueves 29 de octubre en partido de Champions contra el Albor. Todos los confinados se encuentran bien y están siguiendo los protocolos sanitarios preceptivos. Por su parte, los jugadores del Granollers han dado negativo tras jugar hace una semana contra el frigorífico Morrazo. La plantilla lleva confinada desde el pasado lunes, así que tras pasar los 10 días en cuarentena podrán jugar el próximo sábado en la pista de la Naitasuna.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Acabarem amb motor. Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Gran actuació dels nostres al Gran Premi d'Aragó de MotoGP.
Un Mundial que sense Márquez, Marc, està més igualat que mai. 10 curses, 7 guanyadors diferents. La història d'ahir al Gran Premi d'Aragón va ser la de dues progressions. Una, la de Rins. Àlex Rins sortia de ser, va acabar guanyant la cursa Alegria per la seva escuderia.
Significa mucho, significa ese paso, ¿no? Ese paso de sufrimiento que hemos estado sufriendo casi todo el campeonato. Es genial para Suzuki. Aquí ha llegado en Aragón, ¿no?
L'altra progressió, Àlex Márquez, només li va valer per ser segon, però va rebre un bon detall en zona de premsa.
Lelo, lelo.
Hola a todos, soy el hermano... Hola a todos, todas. Soy el hermano de Àlex Márquez.
¿Y quién lo firma?
Marc Márquez.
Pues dile algo.
Marc, yo también soy tu hermano. Eso nos dijeron nuestros padres cuando nací.
al missatge a les xarxes de Marc Márquez per celebrar la segona posició d'Àlex. Nou líder al Mundial, Joan Mir, 121 punts, Quartararo 115, Viñales 109, falten 4 curses perquè s'acabi el Mundial. De moment, Joan Mir està fent un Xampi Herreros, líder del Mundial sense haver guanyat cap cursa.
Estem a l'últim minut d'Esports Cope. Tu remates, Gil.
Cap positiu als 176 ciclistes que han d'atacar la Vuelta Ciclista a Espanya. Karabatic s'han trencat l'encreuat del genoll dret. Vaya. Molt dubte pels Jocs Olímpics de Tòquio. Esborrany del calendari de Fórmula 1 2021. 9 de maig, Gran Premi d'Espanya a Montmeló.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes. Qui arriba pitjor al Clàssic? Barça 41%, Real Madrid 59%, en clau espanyol. La derrota contra el Rayo sembla un toc d'atenció al 73%, només un accident al 27%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.